Lentament però progressiva, els museus i les sales d'exposicions van recuperant també la seva normalitat. Què tal, Artur, com estàs?
Molt bé, Josep.
I s'ha passat d'aquell silenci sepulcral a un silenci, en comparació al que hi havia ara fa un any, per exemple, podem parlar de silenci, però trencat pel xiu-xiueig.
Sí, comença lentament, com molt bé dius, a reprendre una mica tota l'activitat cultural, especialment els museus. Les exposicions, ja ho sabem, que de moment estan parades fins que no li posem el peu al coll al coronavirus.
En condicions normals, per exemple, ara fa un any, fins i tot haguéssim sortit atabalats d'un museu perquè hi hauríem trobat tantes persones que no s'hauria pogut evitar una quantitat de comentaris de fons d'aquells que no sempre són il·lustratius, no? I en canvi ara sense...
Ara la gent a més està com amb por, no? Sí. Notes aquesta... Tot és molt, molt estrany. Mira, ahir em va trucar, per exemple, un amic meu per fer-me dentetes. Va ser una trucada aquella.
Per provocar-te.
Sí. Diu, saps on soc? Ni idea. Diu, el Partenon. Diu, saps quanta gent està aquí visitant el Partenon amb mi? 7 persones.
Caram.
Clar, és que avui pots viatjar, com si viatges, com un viatger romàntic, com un viatger al segle XIX. Això, diguéssim, són els efectes positius de la pandèmia, que n'hi ha tantíssims de negatius, no? Però l'únic positiu és dir, vaig a fer el viatge que feia Stendhal a Roma i anar a veure els monuments sol. Doncs això és possible avui.
Va, jo no recordo, devia ser 78? Mm-hmm. Encara el 78... Si triaves bé l'hora, podies estar sol al Partenó.
Doncs això...
El 78.
Clar, el 78 és anar molt enrere, perquè...
Sí, però és la primera vegada que hi vaig ser.
Doncs...
I va ser la vegada més emocionant, no? Perquè és aquella història... Això m'ha passat a molt pocs llocs, eh? No a tots els que sembla que m'ho hagués de passar, suposo que té molt a veure també
amb el teu moment,
no? I amb el teu esperit psicològic, sí. I amb el fet de sentir-te com una cosa teva, allò, sí. No? O no necessàriament, perquè et pot passar cultures totalment antagòniques o diferents i dius, en canvi, aquesta emotivitat que em transmet, sí. Això, l'he trobada a pocs llocs. Però el lloc on l'he sentida més és el Partenó, perquè vaig tenir la sort de poder estar pràcticament sola.
És que això és fantàstic. Clar, els últims anys hem hagut tots de fer aquelles cues per entrar als museus, per entrar als Uffizi, i quantes vegades hem anat doncs, a veure inclús monuments no tan coneguts. Ara estic pensant en Arezzo, no? La llegenda de la Vera Croce, Piero Francesca, i fer aquelles cues i veure o veure, per exemple, el tríptic dels Van Eyck a Gant, envoltat de gent, i per no dir les grandíssimes obres que tots tenim al cap. Això avui doncs, ha canviat extraordinàriament i és com un viatge al passat.
Aquests dies, com tu saps, la consellera de Cultura, a partir de les seves declaracions en aquest programa sobre TV3, mm-hmm. ha estat notícia, però és clar, això ha eclipsat que el seu departament s'ha posat en marxa i ho ha fet anant de compres, i s'ha gastat 83.000 euros en dues obres, una de gòtica i l'altra de renaixentista.
Sí, mira, aquest és un pla, el pla rescat de la Generalitat, que ve a conseqüència del Covid i de la crisi que ha comportat. És un pla que al principi estava pensat i dissenyat per les galeries d'art i els artistes vius, els artistes de l'art contemporani. Però la idea que ha tingut la Generalitat, que penso que és bona, és també rescatar part del nostre patrimoni. És a dir, aquesta adquisició de la taula del martiri de Sant Hipòlit de Lluís Borrassà, que recordem que és un dels grans pintors del gòtic internacional, enllaça molt bé amb una altra compra que vam fer el febrer del retaule de Sant Llorenç, també en subhasta, i són dues obres que provenen del mateix retaule de la Catedral de Barcelona, que van estar al segle XVII, XVIII es van deballestar, al segle XIX es van vendre en una col·lecció particular i han acabat al mateix museu. És a dir, és bonica la història, són dos compartiments del mateix retaule que han fet una vida paral·lela sempre. I, per tant, aquesta és una boníssima notícia. La Generalitat això ho hauria de fer més sovint, no només en èpoques de crisi, que rescatar el nostre patrimoni. És a dir, apareixen en el mercat, tant a subhastes com a antiquaris, taules d'aquesta època, el gòtic internacional, de grans pintors, de Lluís Borrassà, o a vegades poden sortir peces de Joan Mates, etc, que no tenen preus molt, molt alts, és a dir, 83.000 euros en el context de l'art, i especialment aquí hem parlat tantes vegades de preus rècords, no són preus altíssims que van construint a poc el nostre patrimoni. També van comprar la taula del davallament del mestre La Pradela d'Argelers, que és un mestre de la Catalunya Nord, que també és una manera de construir una mica aquest relat de la pintura gòtica, diguéssim, del Rosselló. Jo crec que de la mateixa manera que els hem criticat molts cops, doncs aquí hem d'aplaudir doncs aquestes iniciatives que són bones i que haurien de quedar-se.
Bé, perquè ajuden a la recuperació del patrimoni propi, no?
Ajuden a la recuperació, d'una banda, del patrimoni, ajuden a l'activació del mercat d'art antic, que també existeix, no només existeix el mercat d'art contemporani. I, a més, doncs, posen en valor una sèrie d'obres. Ara, jo pensava, estudiant aquesta notícia, que avui no sé si podríem fer això de comprar obres de Lluís Borrassà.
Per què?
Perquè fou un gran esclavista.
Ah, aquí entrem a l'altra qüestió. Aquí entrem a la gran qüestió mundial en aquest moment.
Mundial,
no?
I de la qual n'estic fart, perquè tu no pots mirar el món d'ahir amb els ulls d'avui. Tu no pots aplicar el codi civil d'avui al món d'ahir. Llavors, a l'època de Borrassà, és un artista que treballa cap a 1400, hi havia esclaus, i ell, doncs, era un esclavista, i el seu esclau principal, que es deia Lluc Borrassà, que d'altra banda era un altre bon pintor, això m'ho va explicar l'amic Alberto Velasco, que és qui ha descobert aquestes peces, un medievalista important, doncs clar, això era així. Vull dir, ara si apliquem aquests béns que venen d'Amèrica, i que estan, veig que estan...
Però aquí ja hi eren, aquests béns, hi han sigut, han aparegut
sí.
Històricament.
Vull sí.
dir, el fet de condemnar la conquesta d'Amèrica des d'Espanya...
Però mai s'havia arribat tan lluny, Josep, mai... Jo no mai havia sentit de dir de treure l'estàtua de Colón. Jo això no ho havia sentit mai. Potser s'havia dit, però almenys no ho havia sentit...
S'havia qüestionat
en
alguna ocasió,
per un responsable
sí.
de l'Ajuntament, eh? No ho diu un cronista
sí.
o un... No, no. Clar, i això... tot plegat és un desori.
És el que tu dius, és que clar, és inevitable mirar la història amb els ulls d'avui, però aquesta mirada ha de servir per corregir
clar.
aquella part de la història que s'havia plantejat. Si s'havia plantejat des d'un punt de vista èpic, li has de rebaixar l'èpica, no? Ara, d'aquí a anul·lar la història, és tant com no voler saber d'on vens.
Clar.
I, per tant, si no saps d'on vens, difícilment podràs revertir el que pugui passar a partir d'ara.
Efectivament.
Pots caure en els mateixos paranys en un altre punt de vista, perquè d'aquí dos dies poden mirar el teu propi passat i dir que també estaves equivocat en això, en allò i en allò altre, no?
Clar. La història té un context i s'ha d'analitzar en el context en el que es van crear totes aquestes obres i no en l'actual.
Escolta, i si anem a visitar algunes exposicions de cara a aquest estiu, què podem buscar, què podem trobar i què ens recomanes?
Mira, jo bàsicament aquest estiu, com tindrem un tipus de visita així de proximitat, per dir-ho clar, perquè serà molt difícil agafar un avió i anar-nos en lluny, jo volia plantejar una ruta... que
pots anar a l'Afganistan,
Pots anar-hi, sí, però ja has vist els problemes que comporta tot això. Jo crec que és molt més senzill, per exemple, fer una ruta del romànic pel Rosselló. Si tu t'agafes, i ho pots fer en un parell de dies, i te'n vas a veure l'església de Santa Maria de Vilar, de Sant Genís de Fontanes, el claustre d'Elna, que és meravellós, Sant Andreu de Sureda... És a dir, pots començar inclús pel monestir de Sant Pere Roda i anar cap a dalt, i anar a fer el Rosselló. I, a més, pots acabar al Museu Mallol, que és on va viure, de Banyuls, on va viure el gran escultor. I després, si ja tens més ganes i vols prorrogar-ho, doncs te'n vas a les dues grans abadies del Canigó, que és Serrabona i Cuixà, que, per cert, el claustre de Cuixà, si el vols veure, te'n hauràs d'anar a Nova York.
Els cloisters.
Els cloisters.
Efectivament.
Però vull dir, aquesta seria...
Amb un Max Mix que hi ha allà sí. muntat, considerable, no?
Perquè... És una cosa que, parlant d'experiències, aquesta sí que és una experiència curiosa.
Un altar de Segòvia sí. Sí. amb un fresc de... per pinyar, jo què sé.
Tot ho tenen allà, tot, sí. Que ho van anar...
Amb un edifici horrorós,
un
perquè
edifici,
van voler fer, reconstruir
sí.
un...
A Harlem?
A Harlem no, al Bronx.
Al Bronx.
Al Bronx, molt amunt.
Molt amunt del Bronx
amunt,
i,
sí.
i a prop del Hudson.
Sí,
a la vora del Hudson.
Totalment a la vora del Hudson, sí.
Però vull dir... Aquest...
Perquè, de fet, els cloisters, la família Rockefeller, quan ho van fer construir,
sí.
és perquè tenien la seva mansió a l'altra banda del riu i volien veure des del jardí de casa seva i des de casa seva el claustre a través del riu, a l'altra banda de la riba del riu, a l'altra riba del riu.
No hi ha res com ser ric, Josep.
Home, tu diràs. I aleshores doncs... van dir, escolta, fem això i anem comprant i anem posant. Yeah. I aquí, com tu saps, bona part del que tenen va ser facilitada durant l'espoli del romànic de començaments del segle XX.
Sí, algunes coses sí, altres van ser comprades, perquè recordem que en aquell moment també hi havia molts rectors que necessitaven diners per arreglar el terrat de les esglésies i ho compraven, i després pensem que tot això es va fer abans de la primera llei de patrimoni, que és dels anys 30. Per tant, era un moment que hi havia un buit legal que permetia fer aquestes coses. Jo sempre he defensat que els americans ho han comprat, és a dir, majoritàriament,
No, els americans ho van comprar, sí, ho van comprar majoritàriament. Sí. Altra cosa és els que ho van vendre als americans si també ho havien comprat.
Ah, aquest és l'altre debat. I aquí entra tota aquella... Recordo un reportatge que vas fer molt interessant, no sé si era per TV3.
Sí, l'aventura del romànic.
Exacte,
sí,
que explicaves molt bé, la Junta de Museus, Plandiure... Es deu poder veure, no? Aquest,
suposo que és recuperable, no recuperable. Ho sé, suposo que sí.
No ho dic perquè l'audiència en aquest reportatge veuria molt el que estem ara parlant.
Home, entre d'altres coses, perquè allà el que es posava clarament de manifest és com va ser possible aquell espoli que tenia a veure amb una sèrie d'interessos de protecció d'una banda a la vista de com desapareixia el patrimoni romànic català, del desconeixement de què representava allò, perquè els mossens tenien una cultura molt limitada i el que veien era una talla d'una Mare de Déu corcada, sí. I arribava algú i li portava una Mare de Déu d'Olot feta amb ceràmica, saps?
I semblava, la canviava.
I l'altre s'emportava una talla del segle XIV i feia el seu propi museu, o senzillament la portava a les autoritats competents, o desapareixia i després apareixien, perquè és que moltes d'aquestes coses... Per això, quan dius que els americans ho compraven, efectivament, moltes vegades els americans ho compraven en subhastes, sí, que s'organitzaven als Estats Units. Ara bé, com arribava allò als Estats Units? Com havia sortit d'aquí? Des d'un punt de vista legal, no.
No. Però la legalitat, clar, és qüestionable en tant que no hi havia la llei de patrimoni. Aquí la gran cosa, Josep, és que encara no havia nascut Eric el Belga.
Això és el que tu et tranquil·litza. Artur, fins al setembre, que tinguis bones vacances.
Bon estiu,
Josep. Bon dia i bona hora.